Xavier San Juan, bona tarda de nou.
Bona tarda. Avui, Llucia, entrevistes al responsable de la teva, és a dir, el director de TV3, Francesc Escribano. Li pots treure tants temes com programes s'emeten actualment a la televisió pública catalana i també has de tenir en compte el futur, perquè el proper dissabte 16 de juny inicien una nova tongada d'estrenes a TV3. Fa 5 anys que Televisió de Catalunya coprodueix TV Movies i les emeten en horari de prime time. Per aquesta temporada han preparat 26 títols nous. De tot això no has de parlar, sense oblidar, per exemple, que la pel·lícula de Manuel Huerga sobre Salvador Puig Antic està basada en el llibre Compte enrere de Francesc Escribano, però l'objectiu d'avui, Llucia, ha de ser descobrir com és ell, com és Francesc Escribano a través de les seves diferents facetes. Això sí, abans de començar t'he d'avisar que avui el director de TV3 pot haver passat una mala nit, ja que és un gran culer.
Avui a l'on vols aparar, Francesc Escribano. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, has dormit aquesta nit? No fas mala cara, eh?
No, he dormit.
Sí? Però digue'm la veritat, ets dels culers que hi va viure més d'una hora pensant que el miracle era possible, o tenies bastant clar i assumit que allò ja estava fet?
M'havia fet il·lusions.
Jo també.
Ho veus com no soc l'únic?
I en canvi no les tenia, o sigui, tenia totes les pors i totes les prevencions en la jornada anterior.
Exacte.
I en canvi, ahir no sé per què em pensava que sí, que seria possible.
Seria possible. Després del 0-1, jo ja em vaig començar a emocionar i llavors ve la batzegada. En fi, va, no parlem més.
No, però és normal, això és el futbol. És que jo crec que també ens han donat moltes il·lusions i també doncs, perquè després quan tornin a guanyar tinguem tots moltes ganes de sortir al carrer i de celebrar-ho, hem de passar aquests moments. La gràcia del Barça no és una manera de guanyar, sinó també la dignitat amb la que perdem, perquè la veritat és que en realitat tenim una història de victòries, però també algunes derrotes importants.
Bastantes, sí.
Ja que tens el tema sobre la taula, Llucià, ja que tenim aquí el director de TV3 i parlem del Barça, parla de drets de retransmissió.
Continuarem veient partits del Barça per TV3?
Sí, la veritat és que tenim un acord per retransmetre no només el Barça, sinó tenim els drets de la Lliga.
Sí.
I això, evidentment, associat a la relació especial que nosaltres tenim amb el Futbol Club Barcelona, que fa que, a més dels partits oficials del Barça a la Lliga, tinguem també tots els partits,
no? També
tinguem també tots els partits amistosos, etc.
Perquè també veiem el logotip de TV3 a les
samarretes. Sí, perquè realment hi ha una relació històrica, especial, que a més, doncs, evidentment, nosaltres com a televisió estem molt contents i orgullosos de tenir-la amb un equip que representa moltes coses, i no només amb el Barça, sinó amb els equips catalans que estan a la primera divisió. Per exemple, doncs, aquest any hem tingut
Espanyol
amb el Nàstic, i amb l'Espanyol també tenim una relació que també doncs, és estratègica. Si podríem dir que d'alguna manera exactament igual com la tenim amb el Barça.
Bé, matem el tema futbol, perquè avui tampoc seria el dia més adequat per anar-ne parlant i celebrar res. Centrem-nos en la gran novetat de la cadena, que és la cinquena entrega del cicle de TV Movies, coproduïdes per Televisió de Catalunya. Podem parlar de projecte consolidat, ja?
Bueno, la veritat és que el que nosaltres tenim és, dins de les nostres obligacions com a cadena, és ser motor de la indústria audiovisual.
Sí.
I la indústria audiovisual, en totes les televisions, doncs, no és només el producte que es fa per televisió, sinó també el producte que, passant per televisió, també ha de tenir una dimensió en pantalles de cinema, etc. És a dir, que la indústria del cinema en aquest país i en tots està molt lligat també a la televisió. I això ho fem a través doncs, del suport que podem fer doncs, a les pel·lícules, a la indústria que fa cinema, i també a com aquesta indústria després fa productes específics per la televisió. Això són les estrenes de TV3, són les TV Movies, i la veritat és que el dissabte passat, com bé deia doncs, aquest conseller, no sé si l'he de definir així, que tu tens aquí...
Grau cul.
Assessor, digui'm. Bueno, no, Llucià, per favor.
Conseller, és el meu conseller, sí.
Sí, bé, no sé doncs com
ve. És un conseller una mica a Los Santos, mal rotllo, eh?
No.
Sí, ho he captat, he captat una tensió.
Quina tensió?
Arriba a l'estudi que...
Es nota,
sí,
eh?
Sí, no. Ho he vist en la teva cara.
Però escolta una cosa, Francesc.
No, llavors sí que aquesta nova tongada d'estrenes ha començat, o sigui, creiem que estem molt contents del nivell que té aquest nivell de producció, i sobretot de la primera amb la que hem començat, que marca molt l'estil, La princesa del polígon, una gran coproducció que hem fet amb Itàlia, amb el Canal 9, a València, és a dir, sí, que hem fet un gran TV Movie, a més rodat en català.
Sí, que molt important. Xer, Francesc,
de Xer va fer,
em
sembla que pràcticament va estar en alguns moments al sota a la part final de la TV Movie,
sí,
perquè va anar guanyant públic.
Dur,
Doncs va aconseguir liderar l'oferta, i tenint en compte que hi havia La Mòmia,
sí,
i algunes pel·lícules americanes molt potents, doncs va anar guanyant públic, i el promig doncs va ser força bo, em sembla que va ser entre 400 i 500.000 persones, vull dir, em sembla que van ser unes 400.000 persones, i gairebé un 16% de quota de mercat de Xare, que en aquests moments
és una aposta forta,
important.
Eh?
Però el que sobretot és important és que és una pel·lícula que va anar guanyant públic, no? I que per nosaltres tenia el valor aquest de que és una pel·lícula que va ser rodada en català, i que a més tenia el factor de que una figura com la Lolita. Doncs, va recuperar doncs,
era
el fet
ella
de
parlar... Que es va doblar,
sí, ella es doblava en català.
Sí, sí, perquè vaig notar que semblava que era ella, tot i que ella va gravar sempre en castellà, perquè també es notava.
Sí, perquè amb aquestes coproduccions que fem, hi ha en alguns casos es fa tot amb una llengua, que pot ser doncs, el català o pot ser el castellà, o en altres casos, quan és una coproducció d'aquest tipus en el qual majoritàriament doncs, es va rodar en català, però hi havia alguns actors que eren italians, o alguns actors que parlaven en castellà, com és la Lolita, que van fer la pel·lícula en italià i en castellà. I després la Lolita, el valor que va tenir és que després ella...
La va voler doblar
ella amb la seva veu.
Al català.
Com un homenatge al seu pare, que evidentment
sí,
és,
sí,
era,
tant, i tant.
Era català.
I de les històries de les TV Movies, que ja queda clar que és un projecte i un producte molt consolidat, passem a les històries del Francesc Escrivà, no? Per exemple.
Ben lligat, això.
Gràcies, Xavier. Què fa el director d'una
tele? Ha disminuït la tensió, amb aquest comentari.
Sí, ara sí, és que clar, si li fots la ganivetada en directe també afluixa una mica ell. Què fa el director d'una tele?
Buf.
Tot el que veiem en pantalla ho has de decidir tu o no?
Mira, la televisió només té un secret i només té una condició, que és treballar en equip. La televisió és un equip i, evidentment, el que fas és procurar que tota la gent que treballa en els diferents àmbits tingui les millors condicions per treballar i que siguin els millors equips humans i tècnics els que estiguin al front dels programes. Per tant, un director, sobretot, el que fa és estar al servei de la producció, estar al servei dels professionals, estar al servei del talent que és necessari perquè la televisió estigui sempre a primera línia.
I mires constantment Televisió de Catalunya o fas a pic amb tothom?
Home, miro molt Televisió de Catalunya perquè la veritat és que quan, com a espectador, si em parles com a espectador, quan arribo a casa, doncs clar, a mi la televisió que m'agrada més són els diferents canals de Televisió de Catalunya, però no ho diu per dir, no?
Uh-huh.
I evidentment com a professional, doncs clar, estic acostumat a veure molta televisió.
Veus CSI el dilluns?
No, veig ben del pla.
Ah, hòstia, també és veritat. Hòstia, si aquesta Xavier estava bé l'intent,
no? Dilluns i dimarts. Sí, estava bé l'intent. Torna-ho a intentar amb una altra
sèrie. CSI és...
Confessa, però CSI Escrivà no està enganxat a House o Anatomia de Grey?
No. Estic enganxat a Herois i a Nip Tuck, que comença diumenge.
Per tant, no pots estar enganxat encara a Nip Tuck.
No, m'agrada molt. Jo crec que, evidentment, el nivell de la ficció americana és molt bo. Els nord-americans han fet un gran esforç i han situat la ficció a un nivell competitiu, no només en el seu territori, sinó a tot el món, no? Cosa que, evidentment, fan i han fet sempre amb les pel·lícules, que no ha estat clar que ho hagin fet sempre amb la ficció. I, evidentment, un dels referents va ser CSI. I CSI ha estat la marca que d'alguna manera han aconseguit marcar el camí i la pauta en la ficció a tot el món. No?
Home, i a la catalana, la ficció catalana que es fa aquí a casa nostra té molta qualitat perquè competeix de vegades en ficció realment molt interessant que ens arriba de fora.
Per nosaltres el mèrit que té és que diguem, tot el que suposa de la ficció americana que ven del pla faci front a aquest tipus de producció, a House o a CSI, doncs evidentment el que això diu molt a favor de la nostra capacitat de fer front a una indústria audiovisual molt més potent, però que evidentment doncs, sempre si tenem els nostres codis, doncs ho podem fer i de manera excel·lent.
Ara m'entendràs, et faré una pregunta. Què esmorza el Francesc Escribano?
Jo... que esmorzo de menjar, sí, de menjar o de...
Sí. No, perquè jo volia anar a parar, que si el pitjor és haver de compartir Un esmorzar, que no sé què deus esmorzar, un sotà taronja...
Un esmorzar sempre amb pa amb tomàquet.
Què fots? Sí, sí, vida,
sí,
tu,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Bé, doncs un pa amb tomàquet o amb un sotà taronja, el que sigui, amb la xifra d'audiència del dia anterior. És una mica una creu, això, no?
No? No, 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 la veritat és que nosaltres...
Un patir, un neguit.
Aviam, a diferència de... Jo diria que qualsevol altre... de qualsevol altre mitjà de comunicació, la televisió té una pressió sobre les dades d'audiència, sobre el control del consum dels espectadors, que és extraordinàriament minuciós, detallat, i que no existeix ni amb els diaris, ni amb la ràdio, ni amb els llibres, o sigui, no hi ha res que es pugui assemblar. Això pot provocar moltes vegades un error de percepció, que és que creguis que l'important és la xifra, que l'important és la dada, i que oblidis que darrere d'aquestes xifres, d'aquestes dades, hi ha persones. I evidentment, les xifres són molt importants, sí, però la xifra el que mesura és el quant. Evidentment, nosaltres tenim, tenim uns informatius molt competitius, tenim una ficció molt competitiva, tant des del punt de vista qualitatiu com des del punt de vista quantitatiu. Però és molt més important, i més per nosaltres com a televisió pública. El que la gent pensa de la televisió, el que la gent pensa dels nostres programes, el que la gent realment estigui satisfeta de la programació que nosaltres estem fent i se senti orgullosa de l'oferta, que no pas que realment un programa determinat l'hagin vist 20.000 persones més que l'altre. No?
O sigui, podríem resumir també una mica això, que les xifres d'audiència en una televisió pública tampoc ho són tot.
Són molt importants,
però no ho són tot.
Però no ho són tot. I a més, evidentment, les xifres d'audiència, com tot, amb la televisió és igual a competitivitat, i nosaltres el que hem de fer sempre és intentar que la nostra oferta sigui la més competitiva i la que vegi el màxim de gent possible. Però això no ens pot fer sacrificar coses que són molt més importants, que és la satisfacció de la nostra audiència i l'orgull de l'oferta que nosaltres li donem.
I què ha canviat de TV3 des que Francesc Escribano és el director?
Bueno, home, jo veig moltes coses.
A veure, a grosso modo.
A grosso modo, home, la veritat és que de les primeres decisions que vaig prendre va ser canviar l'estructura organitzativa de la casa per donar, sobretot, molta més força a les unitats de producció. Nosaltres en aquests moments tenim una estructura en la qual les àrees de producció doncs, tenen molta més capacitat de gestió pròpia i molta més capacitat de fer coses. Una aposta clarament per la informació i per la ficció. Una de les coses que hem fet en aquesta etapa, i no vull parlar jo en primera persona, perquè és que, com deia, la televisió és equip, i llavors és molta gent que ha intervingut, és apostar per la informació, crec que és una cadena que ara en aquests moments és referència informativa, i després apostar pels dramàtics de producció pròpia. En aquests moments el pressupost i les hores de dramàtics s'han doblat en aquesta etapa, ara del que era 3 anys enrere. No?
Recordo, Llucià, que hem de parlar dels dos llibres que ha fet Francesc Escribano. Del segon, el llibre sobre Salvador Puig Antic, va ser font d'inspiració per la pel·lícula Salvador, de Manuel Huerga. Pregunta-li si del primer, que era sobre Pere Casaldàliga, també se'n farà una pel·lícula.
Si els teus llibres inspiren pel·lícules, per qual la pel·lícula sobre Pere Casaldàliga? Riu, doncs, per tant, vol dir que això està en projecte.
Doncs tu ho has dit.
Que ho digui ell, que llavors...
No.
El titular.
Digue-ho tu, que si no, no queda prou.
No, sembla que hi ha una voluntat de fer-ho, però vaja, no, encara és tot molt embrionari.
I què t'atreu d'aquests dos personatges tan diferents? Perquè déu-n'hi-do, eh?
Doncs em va treure molt que no estaven de moda.
Sí.
Em va treure molt que són dues... el Pere Casaldàliga, la veritat és que és una persona que quan vaig anar al Brasil fa més de 20 anys em va...
Frapar.
És que és més que frapar. Em va trastocar.
Em va trastocar. Seria un titular, això?
Sí, sí.
Pere Casaldàliga em va trastocar?
Sí. I ho dic amb la paraula molt ben pensada. És a dir, És a dir, quan tu, que vens d'aquest món, t'enfrontes amb una realitat com la que, la que es viu en molts països del Tercer Món, i trobes una persona com ell que és capaç de donar la vida i fins i tot jugar-se-la per defensar i per ser coherent amb les seves idees, la veritat és que si no et fa qüestionar coses i no et fa trastocar-te, en el bon sentit de la paraula, és que... En fi, és que no està bé que et dediquis a aquesta feina.
Però tu ets un home que se li posi habitualment la pell de gallina o no? Com se t'hi va posar, per exemple, en aquesta situació?
Sí, evidentment, o sigui, naturalment. Clar, a mi se'm posa la pell de gallina cada dia. Si no se'm posés la pell de gallina... Si nosaltres no som capaços d'emocionar-nos, com volem emocionar al nostre públic i a la nostra audiència.
Sí, sí, recordo que hi havia una campanya de TV3 que deia emocionat, no? Deia alguna cosa
sí, però no és només per emocionar-te. Jo també parlo no tant com a, ara amb el lloc que estic, sinó com a periodista. No? Moltes vegades, allà, de vegades volem fer creure que els periodistes són més bons com en funció de si se'ns ha fet la pell més dura cada vegada. Sí. No? Jo crec que nosaltres, evidentment, hem de saber quina és la nostra feina, però no podem tenir la pell tan dura com per perdre la capacitat de que se'ns posi la pell de gallina o d'emocionar-nos davant de la realitat. No?
Bé, Llucia, hem descobert algunes coses de com és en Francesc Escribano, però per rematar l'entrevista hauríem de parlar també d'actualitat, crec.
Actualitat. Els nous TN, per exemple, satisfet amb el canvi, Francesc?
Bona pregunta.
Moltíssim. És que els telenotícies, jo crec que els serveis informatius són el buc insígnia de Televisió de Catalunya. Realment, un dels objectius importants d'una televisió pública és que expliqui la realitat que l'envolta i que sigui referent informatiu. I això, la veritat és que amb els telenotícies no és... O sigui, és que sempre hem d'estar parlant dels nous TN, perquè, evidentment, la voluntat que nosaltres tenim i la vocació que nosaltres tenim és d'estar sempre en la primera línia de novetat.
Però què passava? Que abans no eren creïbles?
No, i tant. Jo suposo que d'aquí un any o així haurem d'estar plantejant-nos d'introduir novetats. Clar que eren creïbles. La veritat és que no és un problema de credibilitat, que una mica, la veritat és que és molt difícil valorar elements qualitatius com és el de la credibilitat. Només hauríem de fer-ho o hem de fer-ho atenent a enquestes que es fan, i evidentment les enquestes la veritat és que ens donen que la nostra credibilitat sempre ha estat molt elevada i continua sent elevadíssima. No és tant una qüestió de credibilitat, sinó també d'adequar-nos més a les necessitats dels ciutadans, dels espectadors d'ara. No pots fer els telenotícies de la mateixa manera ara que fa 3 anys, quan la gent no consultava tant internet, no es baixaven determinats continguts del podcast,
o no tenien
la relació que tenen amb les noves tecnologies, que fa que potser nosaltres com a televisió ens haguem de dirigir amb ells de manera diferent. I això és la base del que nosaltres hem fet amb aquests nous telenotícies.
Per tant, el Francesc Escribano, quan veu un informatiu a l'estil Matías Prats, que fins i tot fa acudits en els seus titulars...
No el veig. Jo no
consumeixes Matías Prats?
No.
És líder, eh?
No, a Catalunya no.
No, a Catalunya, Déu me'n guarda, a Catalunya. Ja seria greu. I que el club faci un càsting, el club, parlem de... Sí. Un càsting per trobar nous presentadors, vol dir que TV3 s'ha apuntat a la moda dels nous reality?
No.
Uf, quin susto.
Jo crec que la televisió sempre fa càstings. Evidentment, hi ha vegades que nosaltres els càstings els podem fer doncs de porta tancada, i hi ha vegades que, per què no, podem fer un càsting obert i, a més, com allò com es diu, amb llum i tacrígrafs.
Sí.
És a dir, per fer... És a dir, quan es busquen actors i actrius per les sèries, quan es busquen de vegades presentadors, quan es busca sobretot gent que hagi de tenir una relació artística, no una relació professional, perquè evidentment no farem càstings per un redactor, això hi ha un altre procediment, hi ha altres procediments, però evidentment quan hi ha elements artístics, el càsting és una eina que evidentment normalment totes les televisions ho fan a porta tancada, però per què no es pot fer a porta oberta, perquè no es pot fer obert a tothom i amb tota la transparència. La veritat és el club ho ha fet, a més, d'una manera molt amb la qual jo crec que, a més ho comentava l'Albert Tom, amb molt bon rotllo, amb la relació amb tota la gent des del primer moment que hi ha participat, que
no hi ha hagut
tot aquell, el procés,
aquells moments tràgics que hi ha als
altres no, càstings, la gent hi ha anat entenent molt bé el que allà s'acaba, és a dir, ara ja a l'estiu el club i els matins no s'aturaran,
per
perquè
ser,
volem mantenir...
Gent hora.
Exacte, la veritat és que voldríem aquesta oferta de mantenir...
Que continuï,
De no tancar la paradeta a l'estiu, doncs ho hem volgut fer amb els dos programes característics de la nostra oferta d'entreteniment a la tarda i informativa d'entreteniment al matí, no? I aleshores, quan fem això, doncs una manera molt clara de fer-ho és dir, escolta, això és una cosa que ens afecta a tots i que ens implica a tots, i vosaltres, si voleu, també podeu formar part d'aquesta família durant aquests 2 mesos d'estiu.
Molt bé.
I la veritat és que l'èxit de la iniciativa, doncs, feia sorprès allò que es diu la pròpia empresa, no? Però la veritat és que estem molt contents.
Doncs escolta, ja sabem que és una altra idea que podem poder portar a terme quan s'hagi de buscar gent a TV3, tot i que també es pot mirar dins, això sí, eh? En qualsevol cas, que... És que parla molt, eh? Que... Parla molt. molt i...
És un eufemisme per dir respostes llargues, no? Parla molt?
Sí. Bé, a la recta final...
Això, no sé, ara me la fot a mi, no?
Ara te la fot a tu, és que aquí llepa tothom, Francesc. A la recta final, per molt que parlis, em sembla que se t'acabaran una mica més les paraules amb les respostes al qüestionari de la Patrícia. Avui el director de TV3, Francesc Escribano, passa pel qüestionari de la Patrícia, que em fa gràcia una mica presentar-ho així. Primera pregunta.
Oye, que me había hecho yo otra imagen de ti. Pues no sé, no te imaginaba así. No, no te imaginaba con el pelo largo, por ejemplo.
Jo, és que aquesta senyora no l'acabo d'entendre. Ni ella ni el seu programa, per tant.
No? Segona.
Tus hijos, de los que tan orgullosa estás, ¿qué te dicen de que estés aquí esta tarde?
Fatal.
Que estiguis amb mi, sí.
Amb tu, fatal.
A mi malament.
Oye, dices que te aburres como una ostra y tan solo te sientes.
La veritat és que no em sento molt ben acompanyat, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, és de les coses que realment tinc, tinc a bé dir.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es esto, no? Porque esto no lo vive cualquiera.
Però què, Patrícia? Prometitza una mica més, ves una mica el tema, va.
Sé que hace tres años tu vida cambió. ¿Qué pasó?
em vaig tirar pel tobogán.
Va tirar a la piscina.
Tú estás harto de alguien, ¿eh?
No, la veritat és que si una cosa... Em costa entendre-la, però una mica... Si una cosa tinc clara és que no estic fart.
La majoria de gent responen de ti, aquí, eh?
No. Ja ho he dit al començament.
Costa,
ja,
costa
no.
Entendre, no? Costa entendre. Molt bé, hem parlat amb el director de TV3, en Francesc Escribano. A veure, Xavier, no em deixi... Perdona, digues-ho, sí?
Hola. És que li volia fer una pregunta al senyor Escribano.
Ai, no sé.
És el teu director, no sé.
Ja, però que m'implica a mi una mica, dic, home, ara que puc, no?
A veure.
Ai.
Això està fora el guió, eh?
Sí. Primer, tu saps, Francesc, que tothom, quan parla de tu, et diu Paco, i quan parla amb tu, et diu Francesc? Em pots explicar per què? Em pots dir per què? De veritat, és un...
Home, la veritat és que a mi tothom em diu Paco.
Oi que sí?
Sí, tothom.
Però quan parla amb tu, et diu en Francesc.
Bueno,
depèn qui.
Depèn, sí. No, la majoria em diu Paco a tothom.
Molt bé.
Sí, fins i tot jo i la segona.
Ai.
El t'he vist.
Ai, ara ja escombrem cap a casa.
Home, jo escombro cap a casa. Què, com... De cara, com l'has vist.
Com l'has vist, el t'he vist?
Va. Sí.
Bé, no, el veig bé.
El veu bé, el veu després del matí.
No, la veritat és que el t'he vist és un magnífic programa. Crec que, de debò, nosaltres tenim... evidentment som una televisió informativa, som una televisió que... rebutgem, ens caracteritzem pel que fem, però sobretot pel que no fem. Hi ha determinats continguts que sabem que donen una audiència molt immediata, però que evidentment nosaltres els rebutgem. Fer entreteniment, és a dir, fer arribar a la gent, divertir-la, entretenir-la, però sabent que hi ha determinades coses que és molt fàcil fer-les i no les fem, és un camí difícil. Però és un camí que evidentment el fem gràcies a programes com el vostre, que són programes que són capaços d'entretenir, són capaços de parlar de coses que evidentment doncs parlen altres programes, però fer-ho des de la manera que una televisió pública com la nostra ho pot.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
Aquest tall,
per
tant, guardeu, que demà
felicitats.
I ara, com diria el Josep...
Prou!
Valoració de l'entrevista, Xavier San Juan.
Home, si la ràdio pública ha de servir, doncs, ha de ser això, un servei públic. Avui hem solucionat els problemes laborals de la Susana. No ha estat malament.
Jo no he dit això,
Xavier.
Exacte. Xavier, tu aquí...
Estàs distorsionant el que ha dit el senyor Escribano.
Estàs fent de los santos, ara, eh?
No, hi ha hagut una incisió aquí al final de l'entrevista que està per això. No, està bé. La ràdio és pública i serveix per aquestes coses. També serveix per mostrar, per exemple... doncs que el director de TV3 té un punt d'ingenuïtat, ja que ha reconegut al principi que s'havia fet il·lusions amb el Barça. Tu, Llucià, t'he vist incisiu amb la pregunta del CSI. Ell ha estat ràpid amb la resposta del vent del pla. També ha dit, per exemple, un titular: la televisió només té un secret, que és el treball en equip. Jo, quan vaig descobrir que els presentadors del TN llegien les notícies i que els del Temps tenien una pantalla verda al darrere, pensava que el secret de la tele era un altre. Ha estat una exclusiva, Llucià, et felicito. Hi ha voluntat de fer una pel·lícula sobre Pere Casaldàliga basada en el llibre de Francesc Escribano, però em quedo amb un titular que seria: Francesc Escribano, tothom em diu Paco.
Paco, moltes gràcies per haver vingut avui a l'On Vols de Parar.
Moltes gràcies.
Falta mig minut per arribar a 3:15 de la tarda. D'aquí un no reno i ginoies, el nostre mentalista Ramon Fauria i també la recta final, la iaia Antònia. Però abans us recordo que podeu respondre als dos temes que tenim sobre la taula. 7033 amb la paraula cat on vols, o bé per correu onvols@catradio.cat. Quina ha estat l'última gran decepció de la vostra parella? I l'altre tema, Susi...
La gran decepció que heu tingut de la vostra parella.
Un, és el que acabo de dir.
I l'última idea esbojarrada que heu tingut.
Perdoneu. És autèntica com ella sola.
L'última idea esbojarrada que heu tingut.
Ara tornem.